Salut, planetaris! Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el teu programa de cine. Avui és 9 de maig del 2013 i això és el 94.4 de Ràdio Vallromanes, la ràdio al teu costat! Nova setmana carregada d'estrenes, nova setmana dedicada al món del setè art i el nostre anàlisi particular de l'equip d'aquest programa. I com ho farem? Doncs gràcies a aquest, com he dit, fantàstic equip que està liderat per en David Maillard als controls de la nau. També tenim a l'expert en ficció nacional, el capità Ferran Perica Ramos, i servidor de vostès, el comandant Joan Boté. Ferran, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan. Bona tarda, Clàudia, que també és una de les persones que està aquí amb nosaltres a la nau.
Bona tarda.
I bona tarda a David Maillard, que com sempre està atent aquí.
Bona
tarda, David. Sempre atent, el David, que no apareix mai, però que sempre el destaquem perquè sense sí. Ell doncs, aquest programa no podria existir ni funcionar com ho fa, penso.
Naturalment, no ens sentiríem, no sentiríem els àudios, no sentiríem absolutament res, no necessitaríem tot el conjunt radiofònic que és el que funciona aquest Planeta Cinema 2.0.
I avui, precisament, que arribem amb molts continguts, també, perquè ho anirem veient al llarg d'aquest programa, però també darrerament hem de donar males notícies i sembla ser que el món interpretatiu doncs està tenint baixes importants i de molt renom i és que avui Joan ha mort un altre actor d'aquells coneguts i molt prestigiós.
Alfred Holanda ha mort avui 9 de maig i ens hem enterat de la notícia fa apenas 2 hores que ha transcendit a través de les xarxes socials, mica a mica s'ha anat estenent i bé, és un referent del cinema d'aquest país, va inventar o va originar, millor dit, el término Alfred Holanderada o landisme, que de totes aquelles pel·lícules, comèdies de l'època de la postguerra i part també del Destape. I bé, és un actor absolutament de referent que l'hem vist a la televisió, com hem vist al teatre, com hem vist al cinema. Recordo sèries també com Yo no por favor, també la seu fugaz Pas per lo Serrano, també les pel·lícules que va fer dramàtiques, que també va més tard, després de ser encasillat una mica per comèdia, es va treure aquesta espina i va fer pel·lícules com El crac, en José Luis García, per exemple, que trobo magnífiques. Realment és molt difícil condensar en tan poc temps, pràcticament necessitaríem un monogràfic sencer per parlar de tota la carrera i el que ha significat per aquest país Alfred Holanda. Només podem dir una cosa, descansi en pau.
Aquestes són les paraules d'aquí de Planeta Cinema, que sempre se'n recorda d'aquelles persones importants per aquest món, pel món de setè art, i evidentment Alfred Holanda era un dels seus màxims exponents, per tant, descansi en pau. I ara crec que sí que és el moment que tots esperem, en què encetem, iniciem aquest Planeta Cinema 2.0, aquesta cita amb el món del cinema, i és quan li diem al senyor David Maillard, que sempre està a punt, clar que sí, engeguem reactors.
Jo dic, endavant les estrenes de la setmana. Park Chan-wook desembarca als Estats Units amb Stoker.
Quan India Stoker, una adolescent una mica excèntrica, perd el seu pare en un tràgic accident de cotxe en el seu 18è aniversari, la seva vida s'esmicola. L'impassible comportament d'India oculta profuns sentiments que només el seu pare comprenia i que l'arribada del misteriós tiet Charlie intentarà esbrinar.
Film d'intriga psicològica del qual parlarem tot seguit.
Stoker. Som-hi. Endavant, Stoker.
Richard Stoker nos ha sido arrebatado por un cruel lance del destino. Rezad para darles fuerza a la esposa y a la hija de Richard.
India, ven a saludar a tu tío Charlie. Te pareces a mi padre. No sé lo que crees haber visto.
Tal vez podríamos hablar de que vivas aquí con Charlie de esta manera.
Las personas desaparecen así sin más.
¿Qué quieres de mí?
Ser tu amigo.
No falta ser amigos. Somos familia.
Es mayor de edad.
¿Mayor para qué?
El director coreà Park Chan-wook ha desembarcat a Hollywood després de fer diverses pel·lícules en el seu país amb aquesta pel·lícula, Stalker, i ha recuperat un guió que estava a la llista negra de Hollywood des d'uns quants anys, que el va escriure l'actor protagonista de la sèrie Prison Break. Estem parlant de Werewolf Miller. Aquest guió doncs, ha sigut agafat per Park Chan-wook i ha fet la seva versió d'aquesta història, que bé, és una història que veu molt del cinema de Hitchcock, però també molt per la seva manera de realitzar aquesta pel·lícula del director coreà. És a dir, la gent que hagi pogut conèixer l'obra en el seu país natal podrà trobar perfectament el segell d'identitat d'aquest director. Un segell d'identitat absolutament visual, a través dels objectes, els colors, els enquadres, tot està mil·limetrat d'una manera i la converteixen la pel·lícula en una experiència visual senzillament enlluernadora. Poques paraules per parlar de la magnífica direcció de la pel·lícula, que revaloritza molt el que és el conjunt del film, perquè jo el principal hàndicap que li trobo a aquesta proposta justament és el guió. És un guió que hagués sigut una pel·lícula absolutament normal, del muntó, diguéssim, i bastant previsible si no fos per la manera en com dirigeix Park Chan-wook aquesta pel·lícula. Li dona uns matisos a tota la història, inclús a les imatges, i un subtext a tot el que no està de per si en el guió, que la fa pujar moltíssim. I trobo que és una llàstima que tant talent en pas estigui al servei d'un guió que sigui bastant millorable, perquè si no estiguem parlant d'una gran pel·lícula. No obstant, estem parlant d'una molt bona pel·lícula, una pel·lícula molt interessant, ben interpretada per els actors protagonistes, com són Mia Wasikowska, tenim també a Nicole Kidman, que no té gaire presència escènica, però quan està perfecta, i en definitiva una proposta molt ben interpretada, molt ben dirigida i que està al servei d'un guió que trobo jo que és bastant millorable. Jo, per tant, la nota que li poso a aquesta proposta és un 6, la direcció em sembla un 10, em sembla magnífica, i és una molt bona notícia, perquè si aquest director, al traspassar al cinema més comercial de Hollywood, no ha perdut el seu segell d'identitat, vol dir que més endavant pots donar-nos grans mostres en el futur. Ara, per sort, ha fet una bona pel·lícula, però crec que una pel·lícula per sota del que ens pot donar. Per tant, un 6 per aquest Stalker, que trobo que és potser de les estrenes més recomanables d'aquesta setmana, almenys pel meu parer. I ara doncs anem a parlar d'una altra pel·lícula, però amb una mica més d'acció, oi, Ferran?
Doncs sí, estem parlant d'uns terroristes nord-coreans que ataquen el govern nord-americà en un film que es diu Objetivo Casablanca.
I aquí tenim el tràiler d'aquest patriòtic film d'acció.
Objetivo Casablanca.
Señor presidente, 5 minutos, señor. Buenas noches, señora.
Feliz Navidad, Mike.
Mustang, aquí Big Top. Voy a sacar el paquete completo. ¿Y esto qué será?
Saben que actuaste bien en ese puente, incluso el presidente. Tienes que encontrar la manera de volver al mundo real.
Señor presidente, estamos listos.
Han llegado nuestros invitados. Bienvenido a la Casa Blanca, señor.
Señor, nos están atacando.
Venga, rápido.
¡Quítense de medio!
Ponme con el Pentágono, ya.
El Olimpo ha caído. El Olimpo ha caído.
Presidente de la Cámara, usted es el presidente en funciones.
Quiero hablar con los rusos, chinos, ingleses y franceses, y por ese orden.
Si intentan reconquistar este edificio...
Gerard Butler, Aaron Eckhart, Melissa Leo, Morgan Freeman... Un autèntic gran repartiment de luxe per aquesta proposta que es diu Objetivo, la Casa Blanca. Una pel·lícula que d'acció que, bé, com diem, tracta sobre uns terroristes nord-coreans que assalten la Casa Blanca i que justament és l'enemic, diguéssim, que actualment té als Estats Units. I la pel·lícula és, em recordo en aquelles pel·lícules dels anys 80 que eren tan i tan patriòtiques, films d'acció que volien ser una propaganda del sistema americà, del sistema de vida americà, dels valors americans, del sentiment que és la bandera americana i de tot el bel·licisme que comporta al darrere d'aquest sentiment patriòtic. Vist ara amb l'actualitat i el principal problema del que hi trobo la pel·lícula, que la fa entretinguda, però és el seu millor hàndicap, és que vist ara sona bastant, a mi particularment sona bastant ridícul, almenys veure-ho des d'aquesta part del basalt, diguéssim, no? Des d'aquesta part de l'oceà. La pel·lícula és inverossímil totalment, o sigui, totes les coses que succeeixen en el film són d'un surrealisme total, no realment qui s'ho cregui, i realment sembla que ho hagin fet seriosament, o sigui, que han fet una paròdia del gènere sense voler. I és cert que la pel·lícula és entretinguda, que no té més del que ens mostra, però realment si les intencions de la pel·lícula era demostrar valagrogriar-se d'alguna manera al sistema americà i al model americà, la veritat és que no li fa cap favor. Jo li donaria... Li donaria un 3 a aquesta proposta, perquè tot i que és distreta realment aconsegueix tot el contrari que vol aconseguir. És cert que és entretinguda, que té acció, diguéssim que té bon ritme i tot és molt arquetípic i està tot una mica vist, però principalment el problema i el principal hàndicap de la pel·lícula és aquest patriotisme i aquesta, sobretot, surrealisme i incredulitat que passa en cada línia del guió. Per tant, un 3 per aquesta proposta d'Objetivo de la Casa Blanca, que qui vulgui veure una pel·lícula d'acció i, diguéssim, veure quin sentiment o quina manera valors americans volen transmetre a la resta del món com ho feien als anys 80, doncs és una proposta que poden escollir, però jo preferiria veure-la en DVD i més aviat més que analitzar-la des d'un punt de vista cinematogràfic, des d'un punt de vista ja sociològic. Però cadascú té la seva opció i bé, aquesta és la meva nota. Un 3 per Objetivo a la Casa Blanca. I ara, doncs...
Molt bé, fem balanç. Stoker, acabem de parlar la crítica d'Objetivo a Casa Blanca, però és que avui, com que tenim 4 pel·lícules, anem per l'equador del que és aquestes crítiques i precisament s'estrena la primera pel·lícula que van rodar junts Mario Casas i Maria Valverde.
Sembla mentida.
Perquè encara que ningú s'ho pensi o puguin pensar que bé, és que va fer 3 metres sobre el cielo i tengo ganas de ti, doncs La Mula, que és precisament la pel·lícula de que parlarem a continuació, va ser gravada l'any 2009. És a dir,
abans.
Que molt abans que 3 metres sobre el cielo, que ha estat una mica allò oblidada, que no sabia molt bé quan sortiria, i ens la presenten tot just ara. Per tant, és la primera pel·lícula en què actuen junts aquesta parella a la vida real, com són Mario Casas i Maria Valverde, en aquest film sobre la Guerra Civil Espanyola.
Una pel·lícula de la Guerra Civil Espanyola on el caporal Juan Castro, un jove de Jaén, que combat en el bàndol nacional, es troba a una mula enmig del camp de batalla i decideix doncs amagar-la per portar-la a casa fins al final de la guerra. Pel·lícula que parlem tot seguit a Planeta Cinema 2.0.
Un film de Michael Redford en aquesta pel·lícula que és La Mula. Mario Casas i Maria Valverde.
Aire, señores, es mara hoy. Desde ahora quedan anulados todos los permisos. ¿De dónde coño está el Cabo Castro?
¿Qué año llevo soñando contigo, bonita? la va a quedar?
La voy a esconder en la otra. Y cuando acabe la guerra, pues me la llevo a la quintería.
Eso no vale el ejército.
Le vamos a poner Valentina, porque es valiente.
¿Los militares buscan lo que buscan?
Todos no, señorita. Algunos lo que queremos es encontrar una mujer que nos comprenda y serla feliz.
Mucha admiración, Juan. Lo que tuviste, los cojones de pasar.
No fue para salvar al marido de mi alférez.
¡Sargento, nos trae la merienda!
¡Agacha la cabeza, oe!
¿Sabes? Creo que no hace falta añadir la trinchera.
¡Sato! Entero que tenemos una mula blanca nueva. ¿Es verdad eso?
¡Me cago en la puta que pasó con aceita!
¡Una bala perdida! Si yo ni me resalto, me deja seco.
A ver si va a ser verdad.
¿Por qué?
Porque salen con ella toda la palma, ya lleva tres.
¡Vamos! Esa mujer, no la pasa.
El blanco es el color de la pureza. Dar una imagen muy viva del ministerio episcopal.
Sucia va a la trinchera como jodió Jesucristo.
¡Botar burro!
Esto es una mula, mi sargento.
Castro, esto será lo que el señor obispo diga que tiene que ser.
¡No, no, no!
¡Policía!
¡No,
no, no, no,
esta jodida puta!
Una sección de milicianos en el frente de Córdoba.
Lo
viste con nueve prisioneros. Esos son cojones.
¡Apúntame!
¡Que me apuntes!
Tú cogiste allí nueve prisioneros rojos.
Bueno, más que cogerlos me entregaron ellos solos.
La Mula, aquesta pel·lícula que el seu rodatge ha sigut un autèntic caos. Un autèntic caos, de fet, Michael Rutherford, que sí que és el director de la pel·lícula, excepte si no tinc entès els 8 minuts finals, no volia que fos acreditat als títols de crèdit de la pel·lícula. I de fet ens trobem amb una pel·lícula on els títols de crèdit no surt el director, cosa bastant estranya, però és veritat, no surt. Diu que està basat aquesta història en la novel·la de Juan Eslava, que és també guionista de la pel·lícula, però no surt acreditat Michael Rutherford, aquest director, per desavinences amb la productora. I bé, defineix molt el que és aquesta pel·lícula. Trobo bastant interessant analitzar aquesta pel·lícula després de l'anterior que hem analitzat, que és Objetivo, la Casa Blanca, perquè les dues tenen una cosa en comú, però a través d'una altra manera d'enfocar les coses. A veure si m'explico. Les dues pel·lícules són molt patriòtiques, però mentre que una, almenys per la meva opinió, vol ser patriòticament sèria, i acaba sent ridícula o acaba provocant hilaritat, aquesta pel·lícula realment té clara voluntat de periodar el patriotisme i el franquisme, i ho aconsegueix, sens dubte ho aconsegueix. La veritat és que és una pel·lícula que té moltes escenes que estan molt bé, que la suma de la que potser les escenes per separat té moltes descobertes, però realment defineix molt el que ha sigut el rodatge d'aquesta pel·lícula. Ha sigut un autèntic caos. Realment és una pel·lícula que està mal muntada, trobes decisions de muntatge i de narrativa absolutament estranyes, de cop i volta la pel·lícula sense cap explicació passa d'un gènere a un altre sense cap tipus de transició, hi ha coses que, personatges que no queden explicats, que apareixen al començament i al final i no s'expliquen, i és una pel·lícula realment molt estranya. Però que se salva, crec que jo almenys la salvo per diverses virtuts que té. El primer són aquests moments d'humor que crec que estan força inspirats, una posada en escena que la veritat és que trobo que està bastant cuidada i una direcció artística molt bona, però sobretot i el més sorprenent de la pel·lícula és que corroboro realment el que va passar a Màlaga. És a dir, Mario Casas està esplèndid. I la veritat és que sóc el primer sorprès, perquè durant el metratge, pràcticament des del minut 1, no he vist a Mario Casas, sinó he vist el personatge que ell interpretava en aquesta pel·lícula, i que des del minut 1 m'he cregut que ell és de Jaén, absolutament. O sigui, perfecte. La veritat és que ell porta el pes de la pel·lícula d'una manera com mai l'hem vist, o almenys com un servidor mai l'ha vist a la pantalla. la seva relació amb la mula realment està plena de tendresa, amb la resta dels personatges realment ell porta la pel·lícula, és el motor sens dubte de la pel·lícula, però com dic, els altres elements estan molt dispersos. Els altres actors també estan bé, però estan molt buidats per una pel·lícula que obre una trama i a la següent, sense tancar-la, no obre una altra i és un autèntic caos. Això passa que personatges com el de Maria Valverde, que està bé perquè fa un canvi de registre, no té, crec, el temps suficient per lluir-se, al igual que potser el personatge de Secund de la Rosa, de Secund de la Rosa. Jo, per tant, li donaré un 5,5 a aquesta proposta, que trobo sobretot que si voleu descobrir el Mario Casas actor, és la pel·lícula que heu de veure, però que és una llàstima que hagi tingut tants problemes a l'hora de la producció, perquè el muntatge final es nota molt i realment podria haver sigut una gran pel·lícula i es queda a mitges perquè realment hi ha coses incomprensibles i que mermen molt el resultat final, que el que més destacarem sobretot és la gran interpretació de Mario Casas i bàsicament la seva interpretació i una mica alguns efectes col·laterals d'escenes d'humor i propostes que ens arriben a través del metratge de la pel·lícula. Dit això, un 5,5 per La Mula. I aquesta és la meva nota sobre aquesta pel·lícula. I ara, com que suposo que estareu cansats de sentir-me, és lògic, en Ferran deu estar.
No? Jo sempre, però jo que no puc dir. Ai, no, que ja ho he dit, perdona.
Ai, vale.
Una pena.
Doncs anem a fer una música de break que ens introduirà amb la següent pel·lícula que parlarem.
Déu t'ho pagui.
Vale. Té una cara lenta, ai. Bé, la pel·lícula i la cançó que posarem és de Rebelde, War Witch, la pel·lícula, com hem dit, que parlarem a continuació. I és una música africana que ens portarà a Àfrica i que es diu Buzzer Fam, de Paulo Nou. Així que, endavant, Mairal.
Wengi pinge kwanza ke Tatu banongo sawije Tiwa shisanga na pala sasa Tupanga kebiwe We muloji walowa Tanyo migele na mwete nwe O muloji walua, we tupanga kebe. Mama ngo wolobela, nuku banze zekia buwe. Tiyo wa sisangana, balango tuwa sasa. Di kangangarebe Nandu jami jashalari kanga Zambingo ungi talelaze Kalunga keze Wetu bingo se kwanza Urdu tale laze, anashi saze, amba fulaze.
Buzzer Fam, de Paulo Nou. És aquesta la cançó de la banda sonora de Rebelde, War Witch.
Una pel·lícula, una cançó que ens ha transportat al continent africà i que dona peu a la pel·lícula, com ha comentat en Joan, del film que farem la crítica a continuació, que és Rebelde, War Witch, ambientat sobretot doncs, sobre uns nens soldat, que doncs, la problemàtica que hi ha a l'Àfrica doncs, amb aquest reclutament de nens soldats que ben petits tenen el fusil ja a les mans i que podem dir doncs, que què podem dir d'aquesta producció francesa? Doncs, sobretot, jo diria, primer de tot, que és molt d'arrels africanes, el primer, és a dir, que transporta molt bé el que és l'Àfrica. Crec que a més té molt tacte i és tracta amb molta sensibilitat un tema molt delicat i dramàtic, però que està existent a dia d'avui, desgraciadament encara, al continent africà, quan molts nens de ben petits són abordats per les màfies, pels rebels, i són reclutats amb un fusell entre les mans perquè d'alguna manera combatin puguin combatre en guerra i tot en pocs anys d'edat. Parla de la història de Comona, una nena africana que veurem com de seguida es converteix en el focus amb la llum d'aquesta producció. Passa tot per ella, crec que és, tot i la seva joventut, realitza una bona interpretació. El seu personatge trobarà en Mago, Magicien, que és com es diu en francès, el seu amor, l'amor de la seva vida. Ell serà l'única de les persones d'aquell grup grup de reclutats que li farà costat, que li donarà suport i que mirarà d'entendre-la, i a través de la seva proximitat doncs com una veurà amb ell alguna cosa més que un simple company de batalla. Veurà doncs l'home de la seva vida i veurem doncs una mica com transcorreix aquesta història, com Ona serà considerada la bruixa del rei, la bruixa de la guerra, aquell ésser mitològic, aquell ésser màgic que està per sobre del bé i del mal i que d'alguna manera transmet la sort després de la batalla, permetent que molta gent no mori. Tot això, aquestes creences, sobretot de les tribus africanes, que sempre adopten molt el tema religiós i va més enllà, moltes vegades en la línia de l'espiritualitat, i crec que aquesta pel·lícula també rossa aquests temes. És una pel·lícula dramàtica, és una pel·lícula que crec que captes molt bé la idea que se'ns vol transmetre. Crec que explica molt bé, des de molta tendresa, des de molta crueldat o des d'un punt de vista molt fred i molt calculador en certs moments, que això li dona molta contundència a un fet tan problemàtic com és aquest, el fet de reclutar nens soldat. I jo, per tot això, per tots aquests arguments que he dit, crec que és una proposta que a mi almenys em va mantenir despert, em va agradar, tot i que és un film que no té cap moment, crec, que deixi a l'espectador allò que dius garratibat a la butaca, però crec que precisament per aquests detalls, per aquesta sutilesa i tendresa que desperta la pel·lícula, i sobretot per la magnífica interpretació d'aquesta noia que interpreta a Comona, aquesta nena africana, crec que diu més pel que calla que pel que diu el personatge, és a dir, expressa molt més amb gestos, amb mirades, amb el llenguatge no verbal que no amb les paraules. I crec que això també és part d'una interpretació, és l'altra interpretació, igual de vàlida que la que utilitzem en paraules, i per això crec que aquesta pel·lícula té el seu públic. A mi personalment em va agradar la proposta, i per això li donaré un 5.5.
5.5?
Sí.
Bé, doncs jo més o menys estaria per aquesta nota i li daré un 5, perquè crec que és una pel·lícula que té una bona factura i que jo trobo que el tema dels nens soldats, després del primer quart d'hora, que potser és el més impactant, el més garratibant, jo crec que la pel·lícula
té un hàndicap, crec jo, que és potser, que m'he deixat de dir, que en certs moments es fa lenta, es fa força lenta la pel·lícula, i trobo a faltar algun gir a la trama, no? Maneres d'arribar al que vols explicar i variar una mica el que presentes. Crec que per això és el hàndicap que li poso i pel qual em sap greu, perquè crec que és una bona proposta, però l'he de deixar al 5 i mig per això, perquè crec que en molts moments, com bé dius, es fa una mica, no sé si farragosa, però sí, força lenta, que em fa amb manques de girs a la trama, i per això li dono un 5 i mig jo.
Jo li donaré també un 5, bàsicament per aquestes mateixes raons, perquè bé, coincidim crec que plenament en aquesta valoració de la pel·lícula Rebel War Witch, que esperem que si serveix d'alguna cosa, perquè la promoció de la pel·lícula estan intentant
donar-li
bombo a través de xarxes d'universitats per conscienciar la gent sobre aquest problema, com és els nens sotasoldats a l'Àfrica, i trobo que és una magnífica iniciativa.
No és comú que les productores o responsables vagin més enllà del que és el fotocall i les entrevistes. En aquest cas, com bé diu en Joan, s'ha proposat, per exemple, a Madrid fer una taula rodona on s'exposi aquesta temàtica i aquesta problemàtica dels nens soldat i es puguin, amb gent especialitzada en aquests temes i gent que vulgui sumar-se a la causa, doncs tractar aquest fet, no? Aleshores, és interessant, crec que s'ha embolcat a la pel·lícula i volen donar-li bombo, volen donar-li un ressò mediàtic perquè la gent li doni una oportunitat. És una pel·lícula de poca factura en el sentit de que no té els recursos de moltes altres produccions, però crec que aconsegueix arribar i transmetre la idea que se'ns presenta.
Jo crec que sí, per tant un 5 per aquesta pel·lícula que té unes intencions força nobles i esperem que a tota aquesta promoció ajudi a realment solucionar un problema que realment afecta molts nens a l'Àfrica i que bé, sense comentaris.
I bé, arribat aquest moment, si us sembla, hem de recopilar una mica el balanç que podem fer de les quatre crítiques que hem fet. Recordem que hem parlat en primer terme de Stoker,
que jo anava un 6.
Hem parlat també, hem tingut l'oportunitat de valorar aquesta proposta patriòtica que és Objetivo, la Casa Blanca.
3.
Hem donat, en Joan, en aquest cas, ha decretat o ha considerat que mereixia un 3. Hem seguit en tercer lloc amb aquesta proposta amb Mario Casas i Maria del Verde, que es diu La Mula, de Michael Redford.
5 i mig.
Que hem donat un 5 i mig. I un 5 i mig, un 5 en el cas d'en Joan, finalment per aquesta pel·lícula que acabem de comentar, que és la francesa, aquesta producció basada en la història dels nens soldats d'Àfrica, que és Rebel de Witch.
Doncs aquesta és la valoració que ha fet l'equip de Planeta Cinema sobre les estrenes de la setmana. Us deixem amb el tràiler de la pel·lícula Rebelde, exactament, i després encadarem amb els Oscars planetaris que analitzaran l'actualitat cinematogràfica del món del setè art.
Kamale kuma e uti e wangishana Bafi kamale kuma e uti e wangishana
Un jour tu vas sortir de mon ventre, c'est sûr. Alors il faut que je commence à te dire comment je suis devenue soldat avec les rebelles. Écoute bien quand je te raconte mon histoire, parce que c'est important que tu comprennes c'est quoi la vie de ta maman avant que tu sortes de mon ventre. Parce que quand tu vas sortir, je sais pas si le bon Dieu va me donner assez la force pour t'aimer.
Si comme un homme.
La última de les estrenes que hem analitzat, Rebelde, i abans estàvem parlant amb en Ferran Periques, que realment aquest gran treball que de la pel·lícula La Muda, de la qual hem parlat abans, de Mario Casas, que és de l'any 2009, clar, és la millor feina que jo considero de Mario Casas que hagi vist, però paradoxalment és una pel·lícula que havia fet abans, a 3 metros sobre el cielo, que
Fuga de cerebros,
Carne de neón, etc. Sí. Llavors la pregunta és, Mallorca has anat de menys a més.
És la reflexió, almenys la que he arribat jo i he plantejat, no? És a dir, si aquesta feina és del 2009 i realment coi, va guanyar la Biznaga d'Or, la millor interpretació al Festival de Màlaga, s'ha destacat enormement el seu paper fent en aquesta pel·lícula, protagonitzant-la, realment és això, vull dir, ha anat en el seu rendiment de més a menys, s'ha mantingut,
jo,
com podem valorar-ho?
Jo he sentit que, segons Mario Casas i la gent que el coneix i en el rodatge, que aquest personatge ara mateix no el podia rodar perquè necessitava una determinada edat i una determinada manera de... un determinat moment per fer-lo creïble. Llavors jo crec que s'ajusta molt a les necessitats actorals de Mario Casas i per això li pot treure tot el partit. Jo crec que és un tema de qüestió de perfils. Per exemple, Carne de Neón, jo considero que no és una pel·lícula pel perfil de Mario Casas. És una pel·lícula que el seu curtmetratge que va fer Paco Cabezas doncs, va fer Oscar Jainada. I que sigui Mario Casas no és el perfil, no és el perfil. Per tant, no es pot lluir perquè no és un paper per ell, perquè de la mateixa manera que no pots fer segons quins personatges, per físic, per manera de ser, doncs crec que hi ha papers que resulten molt més que altres. Dit aquesta reflexió, passem a, com hem dit, analitzar l'actualitat cinematogràfica Planetaris, perquè anem als Oscars Planetaris.
I amb un Òscar,
Andrew Garfield serà el protagonista de Silence, de Martin Scorsese. L'intèrpret, que en l'actualitat està rodant Amazing Spider-Man 2, donarà vida al pare Rodríguez, un personatge en aquesta pel·lícula que fa 23 anys tenia que haver fet amb Martin Scorsese, però fins ara no ha fet. Veurem si al final la pot arribar a realitzar. Amb dos Òscars.
Shane Black entra a la indústria. Després de l'èxit d'Iron Man 3, el director de l'última cinta de l'Home d'Acer ha convençut a Sony perquè sigui ell qui dirigeixi el seu projecte somiat, l'adaptació de Doc Savage, segons informen els mitjans nord-americans. Black porta anys intentant portar a la gran pantalla el personatge de l'aventurer creat per Lester Dent, Henry Ralston i John Nanovich. Doc Savage, metge, investigador, aventurer, explorador... Tot això gràcies a l'educació rebuda del seu pare. Molta sort, senyor Black. Amb tres Oscars,
la nova pel·lícula de Ben Affleck ja està en preproducció i es filmarà aquest mateix estiu. Es dirà Life by Night i serà una adaptació del llibre del mateix títol de l'autor Denis Lehane. La novel·la està protagonitzada per Joe Coughlin, el fill esgarriat d'un capità de policia que progressivament puja als graons del crim organitzat en els anys 20. No és el primer cop que el director d'Argo doncs adapta a aquest autor. La seva òpera prima, Adiós, pequeño Dios, ja ho va fer. I a més, les altres adaptacions cinèfiles més recents d'aquest autor nord-americà, jo crec que ens han portat cintes com Mystic River o Shutter Island, que personalment trobo que són magnífiques pel·lícules. O sigui que el projecte pinta d'allò més bé.
I pel que fa al Reis de la Setmana és pel cas de Jurassic Park 4. La web jurassicpark4.com declara que el film en estat d'interrupció decreta que la pel·lícula està en un procés d'estand-by durant el qual es posseguirà el recanvi de part de l'equip tècnic en conflicte amb la productora Universal. Els acomiadaments afectarien el 80% del departament d'art. Una situació ben caòtica d'un film que s'ha volgut fer contra rellotge i que ha acabat desembocant en la paralització d'un projecte que està fent perdre temps, feina i diners a molta gent.
Doncs des d'aquí la nostra anàlisi dels Oscars Planetaris i una notícia que en parlarem més seguit en aquesta secció que parlarem sobre el món de Hollywood que es diu Hollywoodland. Així que endavant, Mairal! I avui parlarem de dos projectes que estan en preproducció que estan durant molt i molt de què parlar. Los Vengadores 2, per una part, i Jurassic Park 4, que és el que estàvem comentant fa un moment. No fa gaire vam dir que Spielberg, en aquesta antiga secció, en la seva faceta de productor havia fitxat a Colin Trevorrow per fer la quarta part dels dinosaures més famosos del cine, que és Jurassic Park 4. I es volia estrenar l'estiu que ve. Però és clar, els miracles, la veritat és que a Lourdes. Actualment està en les primeres fases de, o estaven, millor dit, en les primeres fases de preproducció. No hi havia ni actors fitxats. És a dir, que la cosa no pintava gens bé.
I és que en els últims dies alguns integrants de l'equip de Jurassic Park 4 havien tuitejat missatges bastant pessimistes sobre el desenvolupament del film. Aquests tuits han estat esborrats des de llavors, probablement perquè la productora no li interessava que aquestes informacions vegin la llum. Així que de moment el que sabem més enllà de l'anunci de la pròpia web de la pel·lícula és que ara mateix Jurassic Park 4 està en un estat prop de la paralització. No del tot, perquè el director doncs, segueix associat al projecte i no hi ha cap anunci oficial sobre la cancel·lació de la pel·lícula, però és una cosa ben estranya i que demostra doncs, que les coses no s'estan fent del tot bé, si més no.
Jo crec que s'està mirant, i a mi personalment s'ha mirat absolutament des de la butxaca. Necessitem diners i què fem? Fem Jurassic Park 4. I la preparem durant un any, i aquestes pel·lícules no es poden preparar en un any. És molta feina, és molta gent, i més quan no hi ha hagut seqüeles anteriorment. No pots reprofitar el material. Realment, fer una pel·lícula, i més quan ets un director pràcticament debutant, que ha fet una pel·lícula de baix pressupost com és Colin Trevorrow, de cop i volta tens que fer Jurassic Park 4, que és una empresa enorme. És que no és una cosa viable. Llavors,
massa pes i massa responsabilitat per un director novell i més amb les circumstàncies que hem parlat i hem comentat ara fa un moment.
I clar, i llavors han contractat una pila de gent i s'ha començat una preproducció, i és una cosa que passa molt a Hollywood, i han dit, això no és viable, això no és viable de cap manera, quan realment jo crec que pràcticament des del primer moment es veia molt difícil que aquest projecte es pogués veure a la llum en tan poc temps. Per tant, s'ha paralitzat el projecte. El projecte, molta gent, com he dit, el 80% d'art que està realitzant una pel·lícula, la seva feina de moment no val res i està una altra vegada al carrer, i estan fent, crec que, perdent el temps a la gent, diners, de tot, i jo personalment ho trobo un desastre. No sé què en penses, però...
No, doncs que les peces no són bones conselleres per ningú, i que tot el seu procés, i més quan, com has comentat, estem parlant d'una saga de tanta dimensió, de tanta fama, de tant reconeixement, i el fet de que sigui un director novell doncs també li genera un temps d'adaptació a una gran producció. Per tant, crec que tot té el seu temps, i que pel bé de la factura final del film i del que es proposi en els espectadors, s'han de respectar els terminis necessaris per fer d'aquesta pel·lícula una pel·lícula amb cara i ulls i no una taca en la trajectòria d'un film que ha marcat un abans i un després en el món del cinema.
Sens dubte, perquè ara es compleix aquest any 20 anys de l'estrena de la pel·lícula, que serà una mentida, perquè jo encara recordo que la vaig veure al cinema, realment, i com vaig quedar impactat amb el tiranosaure, i realment m'estic en compte que m'estic fent vell, Ferran, perquè que passin 20 anys d'una estrena d'una pel·lícula...
Ah, bueno, per això, pensava que era pel bigoti que portaves. Bueno,
ah,
no, que
raro, ja ho ha tret, ja ha tret el tema, veus com t'he deixat?
Però veiem que hi ha més d'un cas, Joan, perquè hem parlat de Jurassic Park, però també hi ha una altra pel·lícula que volem, si més no, fer una petita reflexió de com està la situació.
Doncs sí, perquè estem parlant d'un cas que està donant molt que parlar, que és les negociacions de la pel·lícula Los Vengadores.
Sí, perquè és que resulta que Marvel Studios i els principals actors de Los Vengadores estan immersos en una dura renegociació, abanderada i liderada sobretot per Robert Downey Jr. sobre els salaris de Los Vengadores 2, segons informa Nicky Finke de la publicació Deadline Hollywood Daily. Per tant, en Robert Downey Jr., que s'ha... d'alguna manera s'ha erigit en aquest líder.
Sí, he sentit, segons declaracions que diguéssim censurables una mica, que en Robert Downey Jr. té unes de ferro per portar
té
el...
Té unes què? Què vol dir això?
Unes de llonces, diguéssim. No
es
pot dir en antena, lògicament.
Unes pilotes.
Crec... Vale, sí, vale.
Pilotes
de...
Jo crec que igual que hi ha pilotes de futbol n'hi poden haver de ferro.
Vale,
no?
D'acord. Quants per portar la negociació? D'acord, aquestes fonts assenyalen que els actors que volen més diners per aquesta proposta serien Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo i en Samuel L. Jackson, que estan demanant almenys $5.000 inicials cadascú. que hauria de sumar un percentatge als beneficis de la pel·lícula. Del que porti a taquilla.
Un moment, has dit $5,000. I em sembla que per $5,000 aquesta gent no s'aixeca ni del llit, eh? $5 milions.
5 milions de dòlars.
Ah, se canvia molt,
sí,
eh, amigo?
Sí, 5 milions de dòlars. Sí. La presència d'Donnie Yen Jr. no està confirmada. Ell considera aquest cost com estratègic. Perquè, segons aquesta mateixa font, en Downey Jr. està lluitant perquè els seus companys tinguin el mateix sou que heu a tindre les primeres Vengadores. Fem una idea. Ells van cobrar 200.000 euros per fer a Los Vengadores 1 i ell va cobrar 50 milions d'euros. I diu que en Robbie Downey Jr. que no li sembla bé que els seus companys cobrin molt menys que ell. I per tant està portant les negociacions. I la veritat és que serà unes negociacions bastant difícils perquè sí.
Home,
són moltes
que,
estrelles.
Clar, és que això és un repartiment superconegut. Estem parlant de Jeremy Renner, Tierra Hostil, Scarlett Johansson, Vi Cristina Barcelona, per exemple, entre altres, Samuel L. Jackson, Mark Buffalo. És que realment és un repartiment molt conegut i aquesta gent doncs, té un caché, estan acostumats a una remuneració molt alta per les seves pel·lícules. I és que és inviable que li ofereixin 200.000 euros o $200.000 per fer aquesta producció. És que directament hauran de canviar d'actors perquè no es podran fer aquests actors. I pel que fa a Robert Downey Jr. s'ha convertit una mica en la figura clau per fer pressió i per exercir pressió i aconseguir el que busquen.
Perquè és l'actor més important de la franquícia.
És l'actor més important de la franquícia i ara per ara la referència. Per tant, és la millor persona per poder fer pressió i aconseguir el que busquen aquests actors.
La veritat és que sí, i cada vegada em recorda més al propi Robert Downey Jr., al mateix Tony Stark, perquè això que saben lluiti contra la productora per aconseguir sobre els seus companys, ho trobo molt d'heroi, absolutament.
Sí, és molt d'heroi i segons com també d'estrelleta, una mica, eh? Perquè és en plan, ei, jo us soluciono papeleta, no patiu.
Sí.
Donar-se una certa importància a un mateix que va de la mà del que vam comentar fa unes setmanes quan vam parlar d'Iron Man. Robert Downey Jr. té el mateix ego que el seu personatge, que Tony Stark, no? És el que vam parlar, necessita una cadira per ell i una per seu ego, no? Aleshores, què vols que et digui? A mi no m'acaba de convèncer.
Bé, doncs...
Però t'he de dir una cosa, que sí em convenç, Joan, sí, de veritat, encara que tu no t'ho creguis, no és la teva entrada, però sí que és la secció, que és quan ens acostem més als oients, als planetaris, que és aquella secció que parla del Facebook i que té doncs, aquesta entrada.
La família del Facebook.
I ara és quan en Ferran Perica es diu lamentable, diu patètic, diu qualsevol adjectiu, un zero, etc. No?
No cal que ho digui. O sigui, jo crec que la meva cara ja parla per si sola.
No tenim webcam. Que no tenim webcam, no podem veure la cara d'en Ferran Perica, però realment valdria la pena moltes vegades.
A vegades és millor que no hi hagi webcam, perquè s'ha de veure.
Clàudia, què t'ha semblat la imitació? Clàudia!
Millorable.
Vale, molt bé.
Sí, senyora. És que, és que ho porto dient fa molts anys, això. Però bé, està bé que vingui gent espontàniament i digui el que pensi. Per tant, sí. Joan, aplica't el cuento i unes classes de Marlon Brando no t'aniria malament.
D'acord, ja apuntaré les classes particulars de Marlon Brando que fan... Bé, és igual. Anem a dir als planetaris com participa al Facebook, no?
Doncs... Sí, perquè tu, Clàudia, tens Facebook, no? Per exemple,
sí.
O Twitter, tens Facebook?
Sí.
Sí? Val. Tu saps què s'ha de fer per entrar i formar part de la pàgina del programa Planeta Cinema 2.0?
Sí.
Sí? Que vols dir als nostres estimats planetaris com ho poden fer?
Sí, entrant al buscador del Facebook.
Sí, van al buscador i en allà...
I posar el nom de la pàgina del programa.
És a dir, vas al buscador i poses Planeta Cinema 2.0, no?
Sí.
Que cliqueges l'enter, confirmes, i en allà què et pots trobar? Què et trobes quan fas aquest pas?
Informació del programa.
És fàcil trobar la pàgina del programa?
És molt fàcil.
Planeta Cinema 2.0 al buscador, enter, trobes Planeta Cinema i et fas fan, no? Poses fer-te fan o m'agrada, que també és opció.
Sí.
I què pots trobar a aquesta pàgina, Clàudia, per exemple?
Les preguntes.
Preguntes que fem cada setmana. Les preguntes que fem cada setmana. Poden els planetaris doncs, fer suggeriments de què volen, per exemple, si volen una cançó, que rara vegada ho fan, però que hi ha l'opció de fer-ho. si volen o creuen que el programa és millorable i quin aspecte voldrien incorporar. Exacte. Les hem de tenir en compte. Sempre són bones aportacions de les persones per qui treballes o a qui et dirigeixes. Per tant, és important fer-los cas. I la pregunta clau per saber si realment has entrat a la pàgina de Ocina. Ai, perdó, ara he dit la resposta. Quina és l'empresa, la millor cadena de cinemes dins i fora de Catalunya que patrocina aquesta secció i que patrocina el Facebook del programa?
Ocina.
Clar que sí, com ho saps? Ocina és la cadena de cinemes dins i fora de Catalunya.
És molt difícil.
Que saps què t'ofereix? La millor qualitat, el millor servei, la millor atenció. Però és que ara, a més, costa diners en el cine, no?
Sí.
Perquè és complicat. I avui, coi, la gent
mai ha sigut barato, però bueno.
Exacte, però avui el cinema és com un bé de luxe, pràcticament podríem dir, no? Costa més que mai poder-hi anar. Doncs és molt fàcil, tu contestes les preguntes d'equip de Planeta Cinema i si respons bé, optes a entrades dobles per anar de dilluns a divendres a tots els cinemes
Ocina!
I ara, a més, amb menús familiars per anar al cinema molt bé de preu, amb unes crispetes que realment valen la pena, amb unes llaminadures que endolcen la vida a qualsevol persona que hi vagi, i no hi ha excusa per deixar-te caure pels cinemes
Ocina!
Doncs gràcies Ocina, que com sempre patrocina aquesta secció, aquest programa, i que ens permet gaudir de les millors pel·lícules en 3D, en versió analògica, i sempre amb la millor qualitat i el millor servei. Gràcies, Ocina.
Moltes gràcies, Ocina. I la pregunta que hem deixat aquesta setmana per veure si podeu respondre a partir de la setmana que ve és quina nota el servidor li va posar a la pel·lícula Tomboy la setmana passada. Pregunta ben fàcil, que només heu de sentir el programa que ha estat penjat de Planeta Cinema pel passada setmana i saber la resposta i entrar en el sorteig de dues invitacions per anar de dilluns a dijous als cinemes Ocina. O sigui que perfecte, no?
Jo crec que què més es pot demanar?
Què més?
Si t'agrada cinema i el món de satèl·lit, no tens excusa per guanyar dues entrades, com se sol dir, by the face, per la patilla.
Exacte, sí, sí. I amb aquesta música que ens està posant Mayra, el by the face, una mica que el veig avui una mica revolucionat, doncs anem a entrar a la revolució que està sent en el panorama televisiu, el món de les sèries i una en particular. Ara és hora de parlar de l'indret de les sèries. I la setmana passada me'n recordo que en Ferran Periques va fer una porra
sí?
Que va dir que Àguila Roja en la seva estrena superaria els 4 milions.
I com a...
va superar els 5 milions d'espectadors, per tant, lògicament has acertat.
M'ho esperava.
5 milions 300 i un 26% de xar.
Confiava en que Àguila Roja recuperés part del seu èxit en temporades passades. Tenia un públic fet, tenia un públic que confiava en el producte i en el que se li presentava, tenia molt seguiment, va ser la sèrie que ha tingut la major audiència i millor audiència els darrers anys en la ficció nacional. Per tant, molt bona notícia que es va reflexar amb unes grans dades d'audiència per aquesta ficció que està protagonitzada per David Jané, Imma Cuesta, Javier Gutiérrez, entre altres.
Doncs sí, una gran ficció que l'anterior versió de Planeta Cinema vam tindre el ple d'entrevistar en David Jané i que ens explica moltes coses interessants sobre aquesta ficció que com ha estat en el calaix perquè Televisió Espanyola no ha pogut emetre sèries. Realment li costava diners per al tema de la crisi i fins ara aquesta sèrie que estava gravada des de fa pràcticament un any o dos doncs no ha pogut veure fins ara la llum. I bé, com hem dit, al final la gent no s'ha oblidat pas d'aquesta ficció. 26% de xar, que és moltíssim, més de 5 milions d'espectadors, que també és moltíssim, i un primer capítol que està una mica en la línia d'anteriors temporades. No? És un capítol que va sobre... està centrada en el Sant Grial entre altres elements. Tenim altres trames com la que involucra el comissari i també una trama d'un un capellà que té dubtes, diguéssim. Una sèrie que es va traduir amb un, com hem dit, un 26% de xar i que, bé, jo sincerament no sé si vas veure el primer capítol, Ferran.
No vaig tenir la sort, el plaer de poder-lo veure. Espero recuperar-lo. Ara no hi ha excusa perquè... amb internet i sí. Tot, es pot veure online, que quasi bé és millor, perquè no sé si van haver-hi anuncis o no, però per internet les sèries poden veure d'una tirada i et saltes tots els anuncis i gaudeixes molt més de les sèries donant-li continuïtat.
Sí, perquè a més, tot i que Televisió Espanyola ja ha tornat, em sembla, una mica en el tema d'anuncis, que ja pot donar publicitat, perquè la idea era molt maca, allò que no podia donar publicitat, i pensaves, que bé, o si veus la sèrie del Tirón. Però sí, la publicitat també són beneficis.
Està
i
clar,
és una cosa que s'ha de gestionar. I si no, si no hi ha diners a la caixa.
Home, és evident, és que és una font d'ingressos, la principal font d'ingressos de tot producte en quant a ficció. Per tant, escolta, que queda molt bé moralment poder donar aquest discurs de no apostem per la publicitat, cuidem la qualitat de les nostres ficcions i ajudem o d'alguna manera recolzem el nostre espectador i respectem perquè pugui veure d'una tirada la seva sèrie preferida, però escolta, s'han de pagar sous d'actors, de productors, d'il·luminadors, de tot un equip tècnic, de molta gent, i si es volen seguir fent ficcions i sèries que valguin la pena, doncs d'alguna manera s'han de buscar recursos i aquest recurs principal no es pot renunciar al tema de la publicitat. Així ho considero.
Doncs sí, i per això hem tingut sèries com Gran Reserva, que han estat gairebé 2 anys reservades justament, com Àguila Roja, que l'ha passat 3/4 del mateix, i eren sèries de gran èxit. I lògicament han tingut que retallar la producció, han tingut que retallar costos, perquè Àguila Roja és una sèrie que té molt èxit, però també és una sèrie molt cara.
Molt costosa, sí, el que passa que és el que parlem sempre. És una sèrie molt cara, però clar, un cop l'emets, tens 5 milions d'audiència.
Sí.
Aleshores, davant aquesta situació, sí que compensa.
Naturalment.
El que no compensa és sèries com, per exemple, Hispània, que tenien 2 milions, 3, anaven a cavall dels 2, 3 milions d'espectadors. No, perquè té un cost molt elevat i no es veu reflexat el suport en l'audiència que tu esperaves. Però Àguila Roja té la sort de que és un producte amb una... Amb molta fidelitat per part dels seus espectadors, que ho han demostrat temporada rere temporada.
I un públic, jo crec que, i que és la clau de l'èxit, ampli. Jo crec que...
Sí, que agafa moltes edats, de moltes
sí.
edats. És una sèrie familiar que es pot veure tranquil·lament en família, també. I això també s'agraeix, perquè és el que dius, és la diversitat a la qual et dirigeixes. I sempre ajuda, no? Parlàvem d'altres sèries, com no té res a veure, però sèries com Els Protegidos, que pot veure tota la família... Doncs aquest és una sèrie que té molts ingredients. Un és que pot veure tota la família, un altre és que hi ha acció, hi ha també tocs d'humor molt bons i molt ben aconseguits, amb personatges, per exemple, com el de Javier Gutiérrez, que ho fa molt bé, i altres lluites i coses espectaculars, no? I és una mica una combinació, un còctel d'ingredients molt interessants que capten l'atenció de l'espectador.
De fet, amb Javier Gutiérrez ara sentirem un petit tros de com va ser el primer capítol d'Àguila Roja.
Os arranca usted a hablar en público, tiene un pico, con decirle que el platero, agarrado que es, ha donado un saco de comida.
Toda ayuda va a ser poca. Fuego arrasado con el pueblo entero.
Esa gente lo ha perdido todo.
Pero ropa no le va a faltar, hombre. Mire.
¿Y eso?
Mi calzón es de la suerte. A nadie no habrán conocido hembras. Lo que pasa es que últimamente no...
Para saturtir a eso que no está en condiciones de regalarse a nadie.
Pues a ver, si de toda la vida de Dios ha dicho... que a los necesitados hay que darle lo que uno no quiere, lo que uno pues no necesita.
Àguila Roja, sèrie que seguirem analitzant a Planeta Cinema 2.0, la seva evolució, que segurament, com que és una sèrie amb gran èxit, seguirà tenint-lo com ha tingut fins ara. I dit això, Ferran, volies afegir alguna cosa?
Sí, doncs que parlàvem de la sèrie El Príncipe, que amb José Coronado i Babou, que entre altres, Àlex González, que vam comentar que es gravaria a Ceuta, al barri del Príncipe de Ceuta, i finalment van fer una reunió executiva amb els responsables de Mediaset i han decidit que finalment es farà tot el rodatge a Madrid, perquè tindran una revolució tecnològicament, provant una sèrie de mesures que no caldrà desplaçar-se fins a Ceuta, sinó que realitzaran uns efectes tecnològics que donaran un toc en el producte molt interessant, i són pioners aquí a Espanya amb aquest tipus de tecnologia. Per tant, veurem com és la factura d'aquesta producció de Telecinco.
Doncs una idea molt interessant que veurem tot seguit quan es faci aquesta ficció, i el que també serà molt interessant segurament serà el pròxim programa de Planeta Cinema 2.0.
No ens falleu a la vostra cita amb el món del cinema, del món de Setè Art, amb els Amics d'Ocina, amb Joan Botén, d'Aïm Mairal, amb Ferran Periques. Us esperem i no us decepcionarem amb molts més continguts i amb moltes més novetats sobre el món del cinema. No t'ho perdis i ens veiem la setmana que ve. Ens escoltem. Adeu, adeu, bon cap de setmana.
Adeu, planetaris, adeu.